tindral. No? O sigui, hi havia molta gent. Havíem arribat a treballar fins a 1.400 o 1.500 operaris con diésel. Va canviar molt de noms. Va passar de nombres de con diésel a Lucas Diesel.
Lucas Diesel, sí.
Lucas Bariting. Després va passar a Delphi.
Exacte.
I que és americana. Nosaltres no va canviar. El que no va canviar mai va ser, diguéssim, el Lucas, la marca.
Sí.
Que és la que vemos sempre por ahí, por los filtros y materiales de recambios y cosas d'estas, d'aquestes... I és Luca. Però lo demás havia canviat molt de capitals. De...
I escolta una cosa, quin record guardes tu d'aquella etapa a la Condiesel?
Pues mira, per mi la Condiesel va ser... Quan jo vaig entrar a Condiesel, entraven per una porta, entrava uno per una porta i salien cinc per l'altra. O sea, havia un dicho que el que vale, vale, i el que no la condiese.
Això deien, no? És veritat, sí.
I la verdad es que jo lo tenia molt clar, que volia fer la meva vida a condiese, si podia ser. I sí que me va costar treball de fer-lo, no? Però jo m'apuntava a tots els cursos que havia en condiese, m'apuntava a totes les vacantes que sortien, i vaig anar pujant, hasta sortir fora de conveni. O sigui, jo tinc que estar, estoy agraït a Condiesel, perquè jo he fet la meva etapa laboral en Condiesel i ara pues, m'alegro molt d'haver sigut així, no? Mm.
Amb 60 anys t'arriba la proposta...
M'arriba la proposta.
...de jubilar-te a Condiesel.
No me van obligar, però... Van jubilar a diverses persones i entre una me'n van dir a mi. I jo, no és que tingués gana de jubilar-me, però estava una mica cansat en l'aspecte de que cada vegada les tecnologies eren més avançades, els controls numèrics i tot això...
T'atabalava una mica, no?
M'ha xapat a l'antiga, no? I això t'atabalava una mica al final. Maquinària molt nova... I com els últims 20 anys vaig dedicar-me a la formació de muntatge de Condiesel, vaig estar en formació, pues quan va arribar la proposta jo li vaig dir fer-me números i si el que em doneu i els números que em queden puc viure a The Bank. Me van fer números i vaig trigar mitja hora en sortir de Condiesel. I te dic una cosa... He passat 41 anys, quasi 42. Vaig plegar de Condiesel i no m'he recordat mai més. O sigui, jo no he tingut aquella cosa que...
Nostàlgia, no?
Nostàlgia. Mm. Que alguns companys tenien que passar per fàbrica molts dies perquè l'eixaven a falta de... Perquè jo parlava amb mi per telèfon. Jo no vaig tindre que passar mai.
Perquè recordes quines han estat de les primeres coses que vas fer quan et vas jubilar?
Les primeres coses que vaig fer quan em vaig jubilar va ser entrar a Càritas. Càritas estava a llavors aquí en el monestir, la Casa Bacial.
Sí.
I vaig anar per col·laborar el Nadal. Jo em vaig jubilar al novembre i al desembre, per Nadal, que feia la campanya del Nadal, vaig anar per si necessitaven... I no me van deixar sortir més. Quan van veure com treballava i com comencé a organitzar el que era el rebost i els aliments i el FIFO de la fecha de caducitat i tot això, van dir, Joan,
t'has fitxat.
Te fitxem. Seràs el responsable del rebost de Càritas. I bueno, i llavors vaig estar fins al 2012, que va ser-hi quan va marxar a Extremadura, i vaig deixar els companys que estan ara.
I després t'has tornat a reenganxar, no?
I després de 12 anys, quan vaig tornar, perquè jo cada vegada que venia de vacança, jo anava a Càritas, a col·laborar en el que fos. I com tenia experiència, pues, no hacía falta mucha formació, no?
I una última qüestió. Et veus amb cor de donar... algun consell a la gent jove després de tota aquesta vida tan dilatada amb tantes experiències i...
Bueno, pues la gent jove, jo crec que tenim una joventut molt, molt maca. Molt maca. No tots els joves són agressius o són despreocupats, són... Però sí que li donaria el consell i que fossin més respetuosos amb les coses de los demés, que fossin més respetuosos amb les coses públiques, que quan se senten en un banc i estan bevent alguna cosa, que llencin les coses a les papeleres. Perquè jo acostumo a sortir de matí a les 7 de la mañana per al monestir, con el gosset, i estan tots els bancs llenos de got de Coca-Cola, botelles, per el terra. I això no està bé. Això no està bé.
Civisme, no?
Civisme. I costa molt poc de fer-ho. Uh-huh. Perquè tenen papeleres al costat de tots els bancs que estan.
Joan, podríem estar parlant molta més estona, però jo crec que per avui ja en tenim més que suficient. Ens ha agradat molt. Poder compartir aquesta estona de conversa per conèixer una mica la teva vida.
Molt bé, molt bé. A part, hi ha una cosa de que jo soy motero d'aquí i el Club Raspanar, que està molt vinculat a Sant Cugat, jo fui uno de los fundadors de...
Veus com hi ha tantes coses que no, és que no acabaríem mai?
És el meu fill, però és no el president. Queda...
Actualment.
Actualment, Joan Carles.
Molt bé, doncs escolta, Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Adéu-siau.
Tarda de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, el Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
I arriba al Connectats una nova secció aquesta temporada. Us convidem a mirar pel forat del pany i veure l'interior de les emissores del Connectats. Avui, la protagonista, Ràdio Sabadell. Us asseguro que us trobareu com a casa i, a més, en bona companyia. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Ràdio Sabadell. Segurament molts de vosaltres ens escolteu cada tarda i sabeu perfectament qui sóc jo, la Júlia Ramon de Ràdio Sabadell, però no sé quants de vosaltres em poseu cara o quants de vosaltres sabeu com és l'estudi des del qual us estic parlant o una mica, doncs, com és la casa, la ràdio, des de la qual us estic parlant. Així que ara aprofitarem que és divendres i no hi ha absolutament ningú aquí a Ràdio Sabadell, només hi sóc jo, doncs per conèixer una mica com és Ràdio Sabadell i tafanejar. Us explicaré alguns secrets d'aquesta casa perquè no ens està escoltant ningú més enllà de vosaltres ara mateix per l'antena. Però aquí no hi ha ningú, ningú m'escolta. Per tant, comencem. Més endavant, altres dies, tindreu l'oportunitat de conèixer tots els meus companys, perquè normalment sí que hi ha gent el divendres a la tarda, però avui serà una primera presa de contacte per anar-vos familiaritzant amb aquesta emissora. Només entrar al carrer Doctor Puig, al centre de Sabadell, us trobareu amb una porta automàtica que s'obrirà sola si hi ha la nostra conserge, que fa una mica de policia. Veu qui entra i, per tant, doncs, fa una mena de filtre. Però si la nostra conserge no hi és perquè ha sortit o aquell dia, per exemple, està malalta, doncs la porta automàtica no s'obrirà i haureu de trucar al timbre que trobareu a mà esquerra. Podeu triar si molesteu als estudis que estan a la primera planta o si molesteu als redactors que estan a la segona planta. I sí, segona planta i fins i tot hi ha una tercera planta que ara anirem pujant, ara mateix doncs, si esteu a la porta estem als baixos, però és una casa senyorial de les d'abans amb tres plantes. Ara mateix, com us he dit, estem a la planta baixa, només entrar, on us trobareu la nostra conserge i també doncs, el logo de Ràdio Sabadell, que és molt simple, però amb un toc de gràcia. Us trobareu amb una circunferència vermella on al mig hi ha les ones, com si fos una mena d'altaveu, que representen doncs, les ones del so de la ràdio. Això, entrant, al final de tot us trobareu amb un pati, tenim aquest luxe de tenir un pati a vegades, doncs, sobretot ara a l'estiu, que als vespres doncs, fa una miqueta de fresqueta i si està bé, fem programes especials des d'aquí al pati en públic, per tant doncs, us animo a anar-nos escoltant també a banda del Connectats per si doncs, voleu una experiència radiofònica diferent. Tenim un pati amb un arbre que no sé dir quin arbre és perquè jo d'això no hi entenc, però que està molt alt i està molt maco, per tant, molt bé. Llavors, aquí és on fem aquests programes especials i on alguns treballadors que són així, doncs, eco-friendly, venen amb bicis i guanyen, i guarden la seva bicicleta aquí al pati. I a mà esquerra, doncs, també trobareu els lavabos que sempre són de servei. Llavors, si volem pujar, tenim dues opcions. Tenim la opció healthy per les escales, que n'hi ha unes quantes, o l'opció més pràctica, que és per l'ascensor, i també doncs, l'opció més inclusiva. Jo ara estic decidint de pujar per les escales, llavors són bueno, unes escales de marbre negre amb una barana, no té massa cosa, us trobareu un cartell aquí al replà de les escales, que és de quan Ràdio Sabadell va fer 5 anyets. Llavors, a la primera planta us trobareu justament amb els estudis. És una planta molt corporativa, jugant amb el vermell i el blanc, que són els colors que caracteritzen doncs, la nostra emissora. Veureu que a les xarxes socials doncs, sempre utilitzem aquests dos colors. Inclús quan fem programes especials també, per festa major, per exemple, doncs, anàvem amb uns polos vermells i les lletres blanques. Llavors us trobareu amb dos estudis. Nosaltres tenim dos estudis. El primer, que està just davant de les escales, és l'estudi 2, tot i que sembla una mica contradictori. Doncs és l'estudi 2. I aquí és on ara mateix estan fent tots els programes en directe, però també doncs, entrevistes gravades quan no hi ha programació en directe. És on es fa ràdio, com a tal. Llavors, si entrem, doncs, trobarem la taula de so del tècnic, també trobarem doncs, uns auriculars i un telèfon per si de cas doncs, els redactors ens hem de gravar una entrevista per telèfon sols, per exemple. I això, us trobareu també les pantalles, un ordenador doncs, amb internet per si hem de consultar alguna cosa. Llavors, doncs, davant d'aquesta cabina del tècnic, per entendre'ns, ja entrem a l'estudi, pròpiament dit, amb un balcó que dona al pati, que justament comentàvem ara. Vull dir, tenim vistes. La llàstima és doncs, que la cadira del presentador està d'esquenes a la finestra, per tant, doncs, els convidats sí que poden veure les vistes cap a fora del pati, però el presentador, que és qui es passa més hores en aquest estudi, no veu aquestes vistes cap al pati. Només veu la cara del tècnic a l'altra banda del vidre. Tot i això, doncs, és un estudi petitet, senzill, amb 5 micros. A vegades ni poden cabre més, és qüestió d'apretar una mica les persones que es troben a dins, però bé, és un estudi petitet, amb uns focus per si doncs, a vegades ho fem alguna cosa amb imatges, o gravem algun reel, o fem alguna història d'aquestes, i després doncs, això, un altre plafó ben gran de Ràdio Sabadell amb el nostre usuari a les xarxes socials, que és Ràdio Sabadell, tot junt. Una vegada sortim de l'estudi 1, podem anar cap a l'estudi 2, que és el que ens queda més a mà dreta i justament davant de l'ascensor. Per tant, si pugeu per l'ascensor, us trobareu l'estudi 1, si pugeu per les escales, us trobareu l'estudi 2. I l'estudi 2, fins fa uns mesos, fins fa no gaire, fins abans de l'estiu, era similar al de l'estudi 1. El de l'estudi 2, ja m'estic descomptant. Però ara mateix, quan entres i obres la llum, et trobes amb un plató de televisió. O sigui, és un híbrid. Tenim també doncs, les taules, en aquest cas, amb 5 micros també. És una taula doncs, que fa una forma de V baixa, amb una tele al fons, perquè doncs, l'utilitzem molt per posar doncs, suports gràfics. Però la diferència és que doncs, justament a davant, davant d'aquesta televisió, per tant, de cara al presentador i als convidats, hi ha dues càmeres robotitzades que són les que s'encarreguen de gravar totes les imatges. Algunes van al Twitch, quan pengem, per exemple, doncs, el Tribuna Preferent. El Tribuna Preferent moltes vegades el dilluns al vespre es fa per Twitch, però a vegades també gravem entrevistes que després les pengem al nostre canal de YouTube. Per tant, doncs, quan vegueu una entrevista audiovisual s'haurà fet a l'estudi 1. I vam creure que estaria bé, en lloc de tenir de fons doncs, l'estudi, estaria bé tenir de fons la nostra ciutat, Sabadell. Llavors tenim doncs, un plafó enorme, o sigui, és més alt que jo, i potser d'ample fa 3 metres. Doncs tenim un gran plafó amb tota la panoràmica de Sabadell. La veritat que jo us convido a veure-ho. Però això, llavors, doncs, aquest curs radiofònic estem d'estrena perquè tenim doncs, aquest estudi que és un semiplató. I ja, al final de tot, de la primera planta, us trobareu amb la sala de tècnics, que aquí és on hi ha tot el material que necessitem per fer ràdio. Quan hem de venir a buscar, per exemple, una gravadora, una Quantum, que la Quantum és l'element, l'eina més valuosa per als periodistes que es dediquen a la ràdio. És el que ens permet fer connexions en directe doncs, amb bona qualitat. Doncs aquí trobareu tot el material de tècnics i també doncs, tots els tècnics que s'encarreguen de fer les diferents programacions, d'editar reportatges, de posar algun so. Jo en aquest reportatge potser sí que hagués fet alguna cosa d'aquestes, alguna animació sonora, però com que us he dit, no hi ha ningú aquí en aquesta ràdio, no sé com funciona jo això encara, tot i que n'estic aprenent, doncs, bueno, m'haureu d'escoltar a mi i a mi sola. I ara, si voleu, podem pujar a la segona planta per l'ascensor, perquè ja veureu quin soroll fa. L'ascensor és tan inclusiu que fa un soroll quan arriba i quan puges. Llavors, ara, si voleu, pujarem per l'ascensor a la segona planta de Ràdio Sabadell. Aquest és el soroll que us deia, i ara quan es tancaran les portes, doncs també el farà. És un ascensor que té un mirall, perquè vegueu una mica quin aspecte teniu. I quan entreu a les 8 del matí, si és el cas, doncs vegueu la cara de dormits que feu. Llavors, a la segona planta, només entrar, us trobareu amb tota la redacció que ocupa de punta a punta. Vull dir, aquí sí que no hi ha habitacions, per entendre'ns, no hi ha diferents estudis, sinó que la redacció és una planta molt diàfana, on estem dividits en dos bàndols, informatius i esports. Normalment veure que en les ràdios i en els mitjans de comunicació hi ha pique entre informatius i esports. Doncs aquí estem dividits. Llavors som dues taules de quatre persones cadascuna, dos i dos, d'informatius. Hi ha una taula al mig que és la que denominem de nous formats, que és quan s'ha de fer algun reel, algun Twitch, alguna història audiovisual o fora de lo convencional, no? De ràdio convencional, doncs es parla en aquesta taula d'aquell mig, que normalment hi ha el Roger Benet, segur que el coneixereu perquè el coneix tot Sabadell i tot el Vallès. I després hi ha una taula on hi ha el Departament d'Esports, que són tres persones, per tant, en tenen més que suficient. I finalment hi ha com una mena de mur, un vidre, una porta i una paret de vidre que separa doncs, el despatx del cap d'antena. Llavors, això és la nostra redacció. Tenim doncs, pissarres amb el calendari de cada setmana i tots els actes que hi han previstos. També ens organitzem doncs, en funció d'algunes dates o temes claus que hem d'estar seguint. Tenim el Departament d'Esports, a la banda del Departament d'Esports tenim una samarreta del Sabadell penjada, on a darrere hi diu Ràdio Sabadell. També tenim doncs, algunes imatges icòniques de la nostra història, no? Del nostre dia a dia. I molts materials personal també, eh? Vull dir, hi ha materials que dius, per què hi ha, per exemple, una pilota de tennis en una redacció? Doncs, mira, en aquest cas, pregunteu-li al Roger Benet perquè està al seu lloc, no? És graciós també veure com cadascú us porta les seves tasses, que això també denota una mica la personalitat de cadascú. Això també és un tret com personal i característic que està molt bé. I llavors aquí al cantó, entre l'ascensor i la redacció, tenim la sala de reunions. I finalment, doncs, a l'última planta, que no cal que pugem perquè doncs, hi hem anat per les escales, hi hem anat per l'ascensor, doncs, a l'última planta, a la tercera i última planta, hi ha tot el que és el departament d'administració, que és el que s'encarrega doncs, de fer qualsevol doncs, compra, per exemple, els contractes, gestions administratives, de recursos humans, també, per exemple, quan necessitem bolis o llibretes, perquè malgrat ser tan moderns i tan audiovisuals, aquí una servidora no sap treballar sense un boli, una llibreta, doncs tot això pugem cap a dalt, cap a la tercera planta. I això seria Ràdio Sabadell, ja ho heu vist? Quan vulgueu podeu passar pel carrer del Doctor Puig número 18 de Sabadell i veure-ho amb els vostres propis ulls.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica i les estrenes, com sempre, de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Després de la pausa estival, si igual us pensàveu que no tornàvem amb el cinema, però sí, hem tornat, i com sempre, amb la col·laboració inestimable del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem. Jordi, què tal? Les vacances, tot bé?
Bé, tot bé. Curtes, ja no com sempre. Recordes, no? No, gairebé no.
Doncs si les teves són curtes, imagina les meves. Doncs, de moment, mantenim el format. Parlarem de les estrenes d'avui, que déu-n'hi-do, i de les més destacades, i després farem un recordatori perquè en pocs dies hi ha hagut tres notícies luctuoses relacionades amb el cinema. Jordi, comencem amb El Cautivo, no? Aquesta pel·lícula que tracta sobre les andances, no?, de Miguel de Cervantes.
Sí, en aquest cas no del seu personatge Don Quijote, sinó de Miguel de Cervantes. És una mica un biòpic sobre la vida d'aquest escriptor espanyol. Està ambientat al segle XVI, 1575, quan Miguel de Cervantes, que és un jove soldat, és capturat a plena mar pels àrabs i el portat a Argel com a rehén, i a partir d'aquí doncs, li demanen a la seva família un rescat i ell el tenen encarcelat. Doncs per passar aquests dies a la presó, el que fa és començar a escriure i a partir d'aquí desenvolupa la seva passió per la literatura.
Factoria Amenábar, no?
Sí, Factoria Amenábar és una mica com el que va fer amb Miguel de Unamuno, doncs ara ho fa amb Cervantes. És una pel·li llarga, 133 minuts.
I surt?
Surt Julio Peña, Alessandro Borgi, Miguel Reyán, en un registre que no estem molt acostumats, Luna, Berroa i José Manuel Poga, entre d'altres. És una coproducció entre Espanya i Itàlia. Veurem. D'entrada fa una mica de mandra. A mi almenys, sí.
Doncs si fa mandra, doncs, el que podem fer és escoltar un tros, aviam,
sí,
si fa menys mandra.
Sí, a veure.
Miguel de Cervantes Cortina.
No, por favor.
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de ley.
Marxem a Nova Zelanda, una pel·lícula de terror. Ja ho sabeu, no cal que us ho torni a dir, que a mi el terror no m'agrada gens, però el Jordi ens la porta avui. Aviam aquesta pel·lícula que es diu The Rule of Jenny Penn, la llei de Jenny Penn.
Sí, és una pel·li de terror, també és un thriller sobre la vellesa en ve baixa. És la història d'un jutge, Stefan Mortensen, que està paralitzat després d'haver tingut un vessament cerebral. L'internen en una residència d'avis, ell no hi vol ser, evidentment. Allí coneix el Dave, que és un...
Igual, hi ha gent que sí que li agrada.
No, no, amb ell dic.
Ah, val, dius, evidentment, com si tots els...
No, no, ell, no, home, no, perquè ell és un jutge així.
Ah, val.
Llavors, coneix un personatge que és un pertorbat, que es dedica a jugar amb la resta d'interns a un joc molt sàdic, que es diu, com el títol, La Ley de Jenny Penn, i a partir d'aquí es precipiten els aconteixements, una dona de la residència apareix morta, exacte, i, en fi, aquí comença a liar-se la troca. És una, mm, està basada en una història d'Owen Marshall, mm-hmm, dirigida per James Ashcroft, i amb protagonisme per dos actors notables, com són John Lithgow i Geoffrey Rush.
Molt bé, doncs de Nova Zelanda fem un viatget cap als Estats Units, amb una pel·lícula que es diu Eddington, que on surt el magnífic, bueno, surten per mi dos magnífics actors, com són Joaquin Phoenix i Pedro Pascal.
Sí, és una pel·li d'Ari Aster, un cineasta que ens ha espantat molt darrerament amb les seves històries de terror. Aquí no és directament de terror, és a mig camí entre el drama, la comèdia i el western. Està ambientada, curiosament, durant la pandèmia, al maig de l'any 2020. És la història d'un viatge per carretera. Hi ha una parella que es queda atrapada a Eddington, un petit poble de Nou Mèxic. Inicialment, la gent del poble sembla que els acull bé, però tot dona un gir sinistre quan es fa de nit, i l'enfrontament entre el xèrif, és el personatge que interpreta Joaquin Phoenix, i l'alcalde, interpretat per Pedro Pascal, doncs fa que el caos s'apoderi del poble, dels veïns, i també qui es lia. És una pel·li que va competir al Festival de Cannes, i ara ens arriba a les sales aquest divendres. És potser l'estrena més destacada d'aquest divendres, aquest Eddington de Ari Aster.
Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'Eddington.
¿Cómo estamos así? ¿Y lo que es peor, merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento a alcalde. A alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. Antes pensaba que había...
Doncs aquesta Eddington, la pel·lícula potser més destacada segons opina el Jordi. Venim cap aquí, una pel·lícula, jo suposo que és, deu ser, està feta en euskera, es diu Johnny Bachuetan.
Sí, és una producció de l'ESCAC,
John Aveces, uh-huh, que dirigeix Sara Fantova. Què m'expliques?
És una pel·lícula petita, és un drama, diguéssim, sobre la família, bàsicament. És la història d'una noia, Jone, de 20 anys, que viu amb el seu pare i la seva germana petita, i el seu pare pateix Parkinson, haurà de deixar la feina, i al mateix temps explica la seva vida durant les festes de la Setmana Gran de Bilbao, en què s'enamorarà per primera vegada, començarà a transitar cap a l'edat adulta. És una pel·li així de descobriment, no?, de la sexualitat i de l'amor, dirigida per una dona, per Sara Fantova, i que és curteta, 80 minuts. Sempre critiquem les pel·lícules llargues, doncs en aquest cas s'agraeix. Produïda, com dèiem, per l'ESCAC i l'Escola de Cinema del País Basc.
I surt Olaya Aguayo, José Ambengoetxe i Ainhoa Arbitge.
Exacte, actors poc coneguts.
Acabem aquest repasset amb una altra pel·lícula feta aquí, en aquest cas dirigida per Inés Pintor Sierra i Pablo Santidrián, és Sigue mi voz, i és una comèdia romàntica relacionada amb la ràdio, no?
Sí, sí, l'hem col·locat perquè ens fa gràcia que estigui relacionada amb la ràdio. És després d'una crisi de salut que fa que estigui més de 2 mesos a casa, la Clara, que és la protagonista, interpretada per Berta Castanyer, no para d'escoltar el seu programa de ràdio preferit, que es diu, com el títol de la pel·li, Sigue mi voz. Un dia es pregunta per això si és possible enamorar-se d'algú, d'alguna veu, ens ha passat a tots, d'alguna veu que hem sentit a la ràdio i que no l'ha conegut mai, però només el sent per la ràdio. I és el que li passa amb ell, amb un presentador d'origen japonès que es diu Jae Gu, l'actor es diu Jae Gu, i, en fi, ella s'enamora d'aquest personatge i veurem també cap on tira.
Doncs escoltem aquest Sigue mi voz per acabar aquest repàs a les 5 més destacades de la setmana.
Hay alguien al que escucho todas las noches. Tiene un programa de radio.
Esto es Sigue mi voz. Y yo sé que, como siempre digo, tenemos que aprender de lo malo y pasar página.
Quiero intentarlo. Quiero intentar volver a clase. Tengo un mapa en mi habitación y quiero ir coloreando cada sitio al que consigo ir.
Y en a mí que dentro de nada te saldrás del mapa.
¿No te vas a presentar?
Yo, Diego, encantado.
Vale.
A la nueva le gusta acá.
Doncs aquest Sigue mi voz, l'última pel·lícula que d'entre les destacades, però també s'estrenen altres, com per exemple Fritos a balazos, una pel·lícula d'acció dels Estats Units, Guardianes de la noche, La fortaleza infinita, una d'animació feta al Japó, una altra d'animació feta al Canadà, Superagente Hitpick, un drama fet a Brasil, Retrato de un cierto oriente, documentals, un fet a Espanya, Solo Javier, aquí a Catalunya, Temps mort, que és sobre un jugador de bàsquet del Barça que es deia Thomas, Simón de la Montaña, un drama fet a Argentina, un altre documental fet a Mèxic, Kit de Santidad, un altre documental fet aquí, Caja de Resistencia, i la pel·lícula d'animació feta a Noruega, Capitán Diente de Sable i La Condesa de Grell.
Déu-n'hi-do, 15 pel·lis, aquesta setmana.
Déu-n'hi-do, sí, la veritat és que per començar, diríem, la temporada no està malament. Parlem d'aquestes notícies luctuoses. Dissortadament ens han deixat tres personatges relacionats amb el cinema molt seguit, no?
Sí, gairebé amb una setmana de diferència. El 24 d'agost moria l'actriu catalana Verónica Echegui, que recordareu tots segurament per Jo soy la Juani, la pel·lícula de Joan Lluís Vigas Luna. També havia guanyat recentment, fa un parell d'anys, el Goya per Totem Loba, la seva estrena com a realitzadora de curtmetratges. Va morir a Madrid, on vivia, víctima d'un càncer, i en fi, la notícia realment va provocar una commoció entre els amics i familiars, perquè la majoria de gent no sabia de la seva malaltia. Va estar rodant a Terrassa fa poc una sèrie, i en fi, una pèrdua important.
Jove, no?
Sí, sí, molt jove.
Aquestes morts joves.
Tenia 42 anys, per tant.
Sí. Suposo que devia ser per alguna enfermetat.
Sí, sí, un càncer, segurament. Sí.
Bé, de Verónica Echegui passem a una altra, també una pèrdua important, com va ser la d'Eusebio Poncela. No?
Sí, tres dies després, el dia 27, ens assabentàvem això de la mort d'Eusebio Poncela, 79 anys, un dels actors icònics del cinema espanyol. El recordareu per la seva aparició a La que passa per ser, la pel·lícula més, diguéssim, del Arrebato d'Ivan Zulueta, la pel·lícula més, no sé, d'aquelles pel·lis fetitxe, no, diguéssim. I també La ley del deseo, havia treballat amb Almodóvar, el vam poder veure a Martín, la pel·lícula de Martín H., la pel·lícula d'Argentina, d'Adolfo Aristarain, Los gozos y las sombras, havia estat candidat al Goya per Intacto, va morir a la seva casa de l'Escorial, també, lamentablement, víctima d'un càncer. És un actor majúscul, havia fet teatre, televisió, cinema,
sí,
un dels grans.
Sí,
últimament
feia molt teatre, més que cinema.
Al teatre.
Havia fet, Déu-n'hi-do, era un actor d'aquests, dels clàssics de tota la vida, no? Tipo, jo què sé, no sé quin
dir. Pepe Sacristán,
sí, exacte, d'aquest sí, estil. Sí.
Fernán Gómez, un dels grans.
Bueno, sí. Fernán Gómez era una generació anterior.
Sí, però en quant a importància.
Sí, d'aquests eren actors molt, molt reputats. I acabem amb un actor que també ha mort, relativament jove, no?
Mm-hmm. Sí, amb 73 anys, va morir el dia 1 de setembre, el dilluns dia 1. L'actor natiu americà Graham Greene, que es va donar a conèixer, sobretot, o va adquirir rellevància pel el seu paper de Sioux Ave que Patea, la pel·lícula de Kevin Costner, Bailando con Lobos, no? A partir d'aquí, ell havia fet... ell era d'Ontario, de la reserva de les Sis Nacions, era canadenc, de fet, i, en fi, treballava a la indústria del cinema, però no pas com a actor, era tècnic de so, però un bon dia algú li va veure alguna habilitat i li van fer donar el salt cap a la interpretació. Va debutar, de fet, a la tele l'any 79, al cinema el 83, amb una pel·li que es deia El corredor valiente, i ha fet diverses pel·lícules, tot i que se'l recordarà bàsicament per aquesta pel·li de Kevin Costner, per Bailando con Lobos.
Una història una mica com Harrison Ford, no? Que deien que era electricista, això és el que sempre s'ha dit.
Sí.
I que de sobte un dia algú l'havia descobrir, o, per exemple, Gonzalo de Castro aquí, doncs, que també es veu que era un home relacionat amb la faràndula, però que no era actor, i de sobte algun dia, no sé, algú l'hauria explicat un acudit.
I el van descobrir.
Entre d'allò i van dir, va, tu, vinga, posa-t'hi, que també ho pots fer. Aviam, tres pèrdues, a vegades acostuma a passar, no?, que de sobte...
Comença... Venen de cop, sí, això.
Sí, venen de cop, i en aquest cas tres casos molt diferents. Una noia jove, molt, molt actriu, que, bueno, que li
molt carismàtica.
Carrera, i els altres dos amb
70
anys,
llarg,
que
sí.
Avui en dia, doncs, el de sempre, no? Ja, la gent ara es mor amb edats molt més grans. Jo haig de dir que a mi, sobretot, bueno, Clar, jo soc molt fan del western, però és que a més vull explicar la història. Jo vaig anar Bailando con Lobos i jo, com que soc molt dels western clàssic, em va semblar, la primera vegada que el vaig veure em va semblar un bodrio. Què és això? De què estan parlant aquesta gent? I el de sempre, no? Fas les revisions, revises al cap d'uns anys i em sembla una pel·lícula magnífica. I Graham Greene fa un paper sensacional, com deies. A més, aprofitant que ell era nadiu dels Estats Units, doncs encara li atorga físicament, es veu, no és un indi forçat, no és un...
L'escau al paper.
Sinó que ell físicament s'assembla a lo que era en aquella gent. No sé si tu t'agrada molt Bailando con Lobos, recordem que és de 1990, la va dirigir Kevin Costner.
Diuen, perquè hi havia gent també que deien que li havia dirigit una altra persona. Bueno, era el seu debut a la direcció, sí.
I també sortia la Mary McDonnell, que era aquesta blanca captiva, ja fa molts anys que es va estrenar aquesta pel·lícula, podem
35
explicar,
anys.
Que finalment doncs acaba tenint una relació seriosa amb Kevin Costner, aquesta pel·lícula. Jo, si no l'heu vista, jo us la recomano.
És el primer gran western de la nostra època, no? Per sí. Dir-ho així. Els westerns d'abans són d'una determinada generació, d'una determinada època, i John Wayne, els clàssics, i a partir de Bailando con Lobos va ser com un intent de recuperar un gènere que estava oblidat pel cinema, no? I llavors se n'han fet molts més, no?
Sí, Calús, la veritat és que jo reconec que jo no era molt partidari del western modern, però s'han fet, bueno, jo aquí afegiria Salvation, de Salvation, no sé si l'has vist, en Max Mikkelsen, que surt Eric Cantona, que és un futbolista, els que no ho sàpien, un futbolista internacional francès molt bo, és una pel·lícula per mi sensacional, o Open Range, o podem anar a Hostiles mateix, últimament, vull dir que hem anat millorant. Escolta'm una cosa, com que jo amb aquestes coses decideixo al final, el Jordi decideix el 99% del programa,
ja
i el
1%,
marxarem precisament amb la banda sonora original de Bailando con Lobos. És una música de John Barry, recordem, 1990, una pel·lícula llarga, que val la pena i que tot, des de l'inici fins al final té molt sentit i reflecteix molt aquells...
La teniu a totes les plataformes, sí, eh? Si aquest cap de setmana la voleu recuperar, doncs...
Sí, i reflecteix això, aquella època, doncs, que... Bueno, la difícil convivència entre els nadius americans i els que van anar allà a colonitzar.
Sí, sí. Seguint amb Donald Trump, per exemple, que ara s'està dedicant a fer fora tots els immigrants i tal, però si va molt enrere, només quedaran els nadius americans, que són realment els únics pobladors, clar, d'aquelles terres, perquè tots els altres, holandesos, irlandesos, anglesos, espanyols, tots van venir de fora.
Que van ser expoliats i a sobre encara, quan alguns van tenir la sort que van descobrir petroli, com es veu a les Assassines de la Luna, a sobre encara,
exacte,
els volien foragitar dels, allà, les escúries que els havien deixat. Bueno, això és un altre tema, un altre dia en parlarem. Jordi, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que vinent. Un plaer marxar amb aquesta música de John Barry.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
I abans de marxar, el repàs a l'agenda del Connectats. Anem a veure quines són les propostes. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda a Terrassa. Avui, a nit i a la nova Jascaba, concert de Queralt Lahoz en acústic, acompanyada a la guitarra per Daniel Felices. I dissabte, a partir de les 8 del vespre i a la Factoria Cultural, actuació de José Vivancos, que ens presenta a l'espectacle El Hijo Vivir.
Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
A Sabadell és el primer cap de setmana després de la Festa Major, però les figures del seguici festiu continuen exposades al Casal Pere IV fins aquest diumenge. Tothom qui vulgui, doncs, les podrà visitar de manera gratuïta i atenció, perquè són les figures més solemnes de la ciutat i sobretot de la cultura popular. Parlant d'exposicions, però, la setmana passada, coincidint justament amb el tret de sortida de la Festa Major, el Museu d'Història i el Museu d'Art de Sabadell van inaugurar un parell de mostres temporals cadascun que es poden veure fins a finals d'any. Tot i això, no tots els caps de setmana hi ha visites guiades i aquest teniu l'oportunitat de conèixer com era la vila de Sabadell o de veure la primera exposició conjunta per part de dues dones artistes. Els horaris i les inscripcions ho podreu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sabadell a l'apartat de museus, a la secció de cultura. Paral·lelament al barri del Torrent del Clavellà, comença la seva Festa Major i aquest cap de setmana hi haurà una bateria d'activitats per a tota la família.
I les propostes a Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Aquest dissabte hi ha un acte cultural al monestir de Sant Jeroni de la Murtra a 6:15 de la tarda. Es tracta d'un musical que commemora el 150è aniversari de la mort de l'escriptor Hans Christian Andersen, autor de contes com La neguet lleig, La sireneta, El vestit nou de l'emperador o Patufet. I pel que fa diumenge, la parròquia del Sant Crist de Canyet acollirà la festa de la Verema, on tothom qui vulgui podrà trepitjar el raïm i tastar el most a 1:15 de la tarda.
Pel que fa a l'oferta del Prat, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. De l'agenda de cap de setmana destaquem el concert que oferirà aquesta nit en bàsquet a la Capsa. La banda del Baix Llobregat, inspirada en el funk, el jazz, el rock i el deliri, pujarà dalt de l'escenari a partir de les 9. D'altra banda, el CRAM continua amb la seva oferta d'activitats de descoberta del centre demà dissabte i de salvar el Dofí Ulisses diumenge. També aquest últim dia hi haurà visita guiada pels espais naturals del Delta a les 11 del matí.
Temps ara per l'oferta de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà està immersa en la seva Festa Major i un dels grans al·licients és, sens dubte, la cursa de trastos, que serà el diumenge a 4:00. Sortirà des de l'era d'en Patasques, al capdamunt del poble, i serpentejarà els carrers per un circuit delimitat fins a arribar a la font de la plaça Major. Centenars de castellarencs s'aplegaran al llarg del recorregut per veure vehicles que s'han fabricat els participants i que cadascun ha adornat el seu estil. Diumenge a 4:00 de la tarda.
I acabarem amb Sant Cugat per recordar-vos que, com a opcions, us proposem dissabte participar o anar al concert Vermut, al Siglo, protagonista la Natàlia Delgado amb la seva música pop. Entrada gratuïta a partir de 1:15 al Siglo Mercantic a l'Avinguda de Rius i Taulet 120. I diumenge el Festival de Música Contratemps, en col·laboració amb el Club Muntanyenc Sant Cugat, que organitza una activitat única a la Torre Negra. Després del concert hi haurà un esmorzar a l'aire lliure. El preu és de 12 € amb 24 cèntims i la venda d'entrades a la podeu fer a través del web. El punt de sortida del Club Muntanyenc Sant Cugat a partir de 10:00 del matí. I fins aquí una nova setmana del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Dilluns ens tornem a connectar. Adéu-siau.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat. Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené,
explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.